Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Aquest pròxim dilluns, que és 21 de març, entra en vigor la nova llei de trànsit i seguretat vial. És una llei que, home, déu-n'hi-do, porta una cinquantena llarga de canvis respecte a la llei actual, que és una llei del 2009-2010, per tant, feia més d'una dècada que no la tocàvem. És evident que la nostra societat, les tecnologies, els propis cotxes, moltíssimes coses han canviat en tot aquest temps. La llei no s'hi havia adaptat, la llei de trànsit. Ara aquesta llei, que ja s'ha modificat, està a punt per entrar en vigor a partir de dilluns. I, per exemple, es penalitza més utilitzar el telèfon mòbil mentre estem al volant, o no utilitzar el cinturó de seguretat o el casc. També diré que sembla mentida que a aquestes altures de la vida estiguem en aquest punt, encara no utilitzar el cinturó o el casc, però vaja, hem de continuar incidint en qüestions com aquestes. Per parlar d'aquesta nova llei de trànsit, aquest matí ens acompanya en directe aquí al matí a Ràdio Estel el director de la DGT, el senyor Pere Navarro. Senyor Navarro, com estem? Molt bon dia.
Bon dia i bona hora.
Què implica disposar, a partir d'aquest pròxim dilluns ja en vigor, d'una nova llei de trànsit a casa nostra?
Bueno, ja ho heu dit, es tracta d'una actualització. Tot està canviant i cal fer un esforç per adaptar-se d'alguna forma a aquests nous temps. El Permís Fast Punt va ser una eina important, va suposar un abans i un després amb la seguretat viària al nostre país. Sense el Permís per Punts difícilment hauríem pogut obtindre els resultats que hem obtingut. Val la pena potser recordar que hi havia 5.400 morts per accident de trànsit abans del permís per punts, i ara estem al vora de 1.800 o així morts abans, que continua sent un disbarat, però en tot cas és un gairebé un 70% menys, vol dir. I aquests resultats difícilment es podrien haver obtingut sense el permís per punts, el qual el permís per punts és important per tots els que treballem amb seguretat viària, quan una cosa és important, cal cuidar-la, i cuidar-la vol dir adaptar-la de tant en tant a les nous temps i a les noves circumstàncies. 10 anys, com heu dit, sembla un plaç més que raonable per procedir a la seva revisió, i una mica amb aquests antecedents ens van proposar actualitzar el permís per punts. Va ser l'any 19, el 2019, que ens van posar, feia 10 anys exactament, i bueno, ja vàrem fer un projecte de llei, el vam enviar al Congrés dels Diputats i vàrem fer la tramitació. La tramitació potser val la pena destacar que van haver 148 esmenes dels parlamentaris.
148, déu-n'hi-do.
148 i 83 esmenes al Senat. Vol dir que li tenien ganes.
Ara, això vol dir que hi havia molta gent que hi volia dir la seva i volien dir coses en aquesta llei.
M'imagino que com que feia temps els parlamentaris hi tenien ganes, i escolti, volem participar-hi, volem dir la nostra, que és el que opinem, quines són les nostres preocupacions i les nostres propostes per la millora de la seguretat viària. Home, totes aquestes esmenes, quan les presenten els parlamentaris, les presenten justificades, amb una exposició de motius, el per què les presenten. I jo crec que la lectura d'aquestes esmenes pot donar una bona idea de la sensibilitat o de la preocupació dels grups parlamentaris. I al final, el que era una proposició de llei relativament senzilla, molt acotada al permís per punts, ha suposat que s'ha ampliat i s'ha millorat. Amb la qual cosa, cal donar les gràcies i ha servit. Està bé la tramitació pel Congrés. I després hi ha una cosa que potser no li donem importància. Quan tu tramites una llei, t'has de reunir, llavors et reuneixes amb tots els grups parlamentaris.
Sí, eh?
Et reuneixes sense pressa i sense pressió, el qual et permet allà, doncs, bueno, estar parlant, explicar el perquè de les raons de les propostes que tu fas, i escoltar quines són les seves preocupacions i les seves propostes. I al final un té l'impressió que tan important com la llei és el procés de tramitació. Són aquestes reunions, són aquesta complicitat, aquest treballar junts, tots plegats, i sense pressió, i, bueno, i per intentar millorar les coses.
Si li sembla, repassem alguns dels canvis que...
Es va aprovar el 2 de desembre, va sortir el butlletí oficial de l'Estat el 21 de desembre, donava 3 mesos de plaç, el temps passa i dilluns vinent entra en vigor.
Clar. Anava a dir, si li sembla, repassem algunes qüestions dels principals, que són una cinquantena, les modificacions, no hi entrarem en totes, però sí, n'hi ha algunes que jo crec que són substancials, partint d'una idea base que jo crec que és important que tots els ciutadans tinguin la tinguin clara, que és que dilluns aquesta llei entra en vigor i, per tant, a partir de dilluns se sanciona, no? És a dir, no hi ha una moratòria, com passa a vegades, de entra aquesta nova normativa, però durant X mesos només t'avisarem, però no et multarem. No, és a dir, dilluns la llei és efectiva a tots els efectes.
És veritat que alguna cosa que demana o anuncia un desenvolupament reglamentari, però sí, dilluns entra en vigor i Déu es sanciona. Potser val la pena destacar que és veritat que s'augmenten els punts per algunes infraccions, però no s'augmenta la quantia econòmica de les multes.
Clar, aquí és on volia entrar, que jo crec que és un punt interessant, perquè és evident que les sancions econòmiques al ciutadà, diguem-ne, és allò que et fa mal, no? Que quan reps una carta i veus que posa DGT o Servei Català de Trànsit, no? Aquí a Catalunya, dius, mira, ja està, ja m'ha arribat aquí una multa per alguna cosa que vaig fer, ja fas una ganyota i pagues i vinga, i endavant, diguem-ne. Però la part important d'aquesta llei, sobretot, és que té molt a veure amb aquest carnet per punts i que podem perdre el carnet, a vegades, d'una manera molt ràpida, per qüestions que són molt clau, com és, per exemple, l'ús del telèfon mòbil al volant.
Sí, agafar amb la mà. Estem parlant de tenir el telèfon mòbil a la mà, no? Mentre estàs conduint.
Sí, sí.
Se n'adona que això comporta un risc cert. Això ve de que des de l'any 2016 les distraccions són la primera causa dels accidents mortals. No ho era abans, no estava. Tot era velocitat, alcohol i demés, però han aparegut les distraccions amb força. Això es diu telèfon mòbil, això es diu el WhatsApp, conduint, calia enviar un missatge, i el missatge és aquest que posem de 3 a 6, els punts que perds, conduint amb el telèfon mòbil, utilitzant el telèfon mòbil a la mà.
Això vol dir que el que es busca, d'una manera molt clara, senyor Navarro, és posar setge a aquesta mena d'inquietud, necessitat o obsessió que tenen alguns conductors de respondre missatges just al moment en el qual t'arriben, encara que estiguis conduint, fins i tot, per una ciutat, diguem-ne, que has d'estar pendent dels semàfors i dels passos de vianants o per una carretera amb revolts.
Sí, per conduir necessites estar l'atenció, tenir tota l'atenció en el que estàs fent, que és la conducció, ho tu dius, les senyals, el que et pot venir per la dreta, el que et pot venir per l'esquerra, en fi, una mica tot l'entorn que tens. I de vegades tenim una impressió que hi ha com un moviment que és impulsiu, allò que no tenen d'on d'agafar el telèfon quan sona o quan veus que has rebut un missatge o alguna cosa així. Això és un risc evident, tenim les evidències científiques totes i calia enviar un missatge. El missatge en l'àmbit de la seguretat viària que podíem donar era aquest.
I WhatsApp és el gran risc al volant ara a Espanya?
Exacte. La distracció és el gran risc que hi ha. En aquests moments en seguretat viària és la primera causa dels accidents.
Passa que abans segurament, ho dic perquè la distracció aquí va haver-hi fins i tot una època quan van aparèixer, per exemple, el GPS, que va haver-hi una campanya molt insistent, no? Per exemple, que hi havia aquesta tendència a estar toquetejant el GPS per posar-hi el camí. Segurament ara el problema ja no és tant el control del GPS com els sistemes aquests de missatgeria instantània, no?
Sí, distraccions sempre hi ha hagut. Ja recorda-lo del casset, de canviar casset,
sí.
De coses aquestes sempre hi ha hagut. Va començar el tema amb el telèfon mòbil, el mans lliures, que nosaltres ja dèiem, i els últims, és que el risc no està tant amb el tema, com tenir el cap dins amb una conversa. Això és el que era el gran risc. Però va sortir el mans lliures i allò tenia tal potència des del punt de vista de la novetat, de la indústria, i els hi feia tanta il·lusió als ciutadans que ens varen passar per sobre i aquí estem. I pots parlar, és veritat que amb mans lliures, però tornem a insistir en el missatge. El problema no són que ja tens les mans lliures, però cap al temps amb la conversa del telèfon.
Ah. És que em passa una cosa, senyor Navarro, que és curiós, diguem-ne que durant molts anys, quan hem anat amb avió, que quan t'asseus a l'avió no fas res, només seus i t'esperes a que passi el temps, hem estat obligats a posar el mode avió. I en canvi, quan entrem al cotxe, que hem de conduir, això del mode cotxe no ha funcionat mai.
Està, el mode cotxe.
No, per això li dic no ha funcionat. Fixa't que li dic no existeix. Li dic no ha funcionat o no ha acabat de funcionar massa, diguem-ne.
No ha acabat de funcionar, ho hem explicat, en fi, de totes formes, però no ha tingut èxit i continuem nosaltres, en fi, amb el tema del telèfon actualitzat, perquè ens dona l'impressió que no podem viure una estona sense telèfon, ja em diràs. Hem estat tota la vida visquent sense aquesta immediatesa, però bueno, ara sembla... Ja, a mi em dona impressió que el tema del telèfon mòbil i el fil del WhatsApp i tot això, vale, d'acord que hi ha un problema de seguretat diària, però em dona impressió que va més enllà, que aquest és un problema social, el que tenim de la dependència del telèfon mòbil, del WhatsApp i de tot plegat. Cada tant en tant val la pena parar i reflexionar.
En qualsevol cas, el missatge ara és contundent, des de la DGT, senyor Navarro, perquè tenir el telèfon a la mà pot implicar perdre la meitat dels punts del carnet per punts, pràcticament. Una vegada.
Sí, què podem fer? Explicar, informar sobre el risc que suposa, però després hem de fer quelcom. I el missatge era aquest. Era una oportunitat per enviar un missatge a tots els conductors d'escoltar que no, que això és un risc evident, que està, insisteixo, evidències científiques totes, i a veure si entre tots plegats som capaços una mica de fer-li front.
No sé si va per matís, però com que vostè ha fet servir l'expressió tenir el telèfon a la mà, li demano. Tenir el telèfon a la mà inclou també tenir el telèfon posat en aquests suports, diguem-ne, que existeixen per aguantar el telèfon en vertical al tablier del cotxe?
Això continua com estava abans. Són tres punts. Si tu estàs conduint i manipulant o programant,
sí,
contestant missatges amb el telèfon apoyat o amb un suport que hi hagi. Això avança en tres punts i continua sent els tres punts. El missatge que donem tots des del punt de vista de la seguretat viària és, si tens que contestar o programar, para, contesta, programa i després torna a conduir. És a dir, fer-ho mentre estàs conduint és un risc, i per això són tres punts. Però no té el risc de, a més, tenir de portar-ho a la mà, d'estar-ho tenint les mans ocupades.
Clar, aquest és un dels canvis importants que hi ha en aquesta nova llei que dilluns entra en vigor. N'hi ha un altre, jo, quan hem començat el programa, hi feia referència, no? Perquè tradicionalment havíem tingut aquesta concepció d'escolta'm, quan has de fer un avançament, tots sabem més o menys quins són els límits, no? En funció de cada carretera, en funció del tipus de carretera i dels cartells, evidentment, que puguin indicar en cada tram, saps quina és la velocitat màxima. Però si has de fer un avançament, mira, no passa res si prems una mica més l'accelerador i així en un moment, pam, has avançat el cotxe o el camió que tens davant i ja està. Això s'ha acabat a partir de dilluns.
Bueno, és només per carreteres secundàries,
sí,
que no tenen la separació dels sentits, que hi ha cotxes que venen en sentit contrari. Sobre aquest tema, és veritat que hi havia un marge de 20 km per hora que venia des de fa molts anys per poder adelantar, insisteixo, amb carreteres secundàries que no tenen sentit compartit. 2019, 239 morts per xoc frontal a carretera secundària. Vale? Jo crec que això és prou contundent com per intentar enviar un missatge de que, escolta, això hem de fer quelcom i, bueno, doncs mira, la velocitat límit és la que és i respectant aquella velocitat pots adelantar tot el que vulguis. I si no pots respectar la velocitat límit de la carretera, doncs no es pot adelantar.
És un missatge de calma al volant, d'alguna manera, perquè en moltes carreteres secundàries, diguem-ne, en què els espais per avançar són curts, doncs
sí,
a la pràctica implica menys avançaments.
Sí. No, en fi, és una mesura que no difícilment gaudirà de l'aplaudiment dels conductors. El que passa que nosaltres diem que, en fi, la llei aquesta no és per guanyar vots, no és per fer-se popular, és per intentar salvar vides. No sé si m'explico.
No serà una llei que faci millorar la percepció del ciutadà de la DGT, diguem-ne, en aquest sentit, senyor Navarro?
No, això no és una cosa popular, ni populista, ni que es guanyaran molts de vots. No, és tot el contrari, però ho diem, és que l'encàrrec que tenim és salvar vides, no fins-se populars i simpàtics.
Hi havia molts ajuntaments que, en el cas d'una ciutat com Barcelona, on hi ha tanta gent i tanta mobilitat, doncs és evident, però eren molts els ajuntaments que estaven esperant aquesta nova llei, perquè aquesta llei ha d'ajudar també a regular, des del punt de vista de la trama urbana, el que és l'ús de patinets i tots aquests vehicles de mobilitat interpersonal que tant i tant de moda s'han estat posant, no? Que s'han popularitzat i que tenien un vivien en una mena com de buit legal, que a partir de dilluns canvia, no? És a dir, és ús de patinet i casc, per exemple, passa a ser una obligació a partir de dilluns, o patinets i auriculars de música passen a estar prohibits?
Sí, sí. El patinet, que és una novetat, ho heu dit, no estava a la llei de trànsit. No, des de fa 10 anys és que no existien els patinets. Amb la qual cosa, per primera vegada, hem col·locat dintre la llei de trànsit els vehicles de mobilitat personal, que són aquests patinets, que ja tenen la consideració com de vehicle, vol dir que se'ls apliquen els límits d'alcoholèmia, que no pots anar amb auriculars. Després van treure totes unes normes tècniques bàsiques de velocitat màxima 25 km per hora, no poden anar per carretera, i després bueno, s'anuncia un desenvolupament amb un reglament sobre tot el que fa referència a la mínima, al casc i a altres elements. És un tema aquest molt, molt urbà, eh? Com dieu. Aquí fem el que ens diuen els ajuntaments, se'n reunen els ajuntaments i se'ns expliquen els problemes, perquè no és un tema de carretera, és un tema de ciutat, i bueno, recollim les seves suggerències i ho intentem portar-ho llavors a la normativa, al butlletí oficial de l'Estat.
Si els patinets ja són considerats vehicles, diguem-ne, a tots els efectes, senyor Navarro, i n'hi ha tants, i es mouen com es mouen per les ciutats, com és el cas, per exemple, de Barcelona, o Girona, o Tarragona, o Lleida, per parlar de les quatre grans capitals catalanes, per què els patinets encara no serà obligatori que tinguin una assegurança?
Bueno, hi ha un grup de treball que tothom té clar que al final tenen que tenir una assegurança perquè, vale, és veritat que el que suposa menys risc a un automòbil o com un gran vehicle, però suposa risc, amb el qual tots estem d'acord que té que tenir assegurança. Hi ha un grup de treball de la Direcció General d'Assegurances, en fi, amb el Consorci d'Assegurances i de més, que està buscant la millor fórmula de la reglamentació de l'establiment d'aquest. Hi haurà, sí? Hi haurà assegurança pels patinets. El que no puc dir ni quan ni a la forma, perquè això correspon a un grup de treball que està en aquests moments treballant.
Vostè seria partidari que aquesta decisió es prengués el més ràpid possible, això sí?
Sí, el que passa és que el món s'ha tornat molt complicat i a mi m'obsessiona. Jo crec que el paper de les administracions, el món és complicat, i el paper de les administracions hauria de ser fer senzill el complicat. I de vegades tinc l'impressió que fem més complicat el que ja era complicat, amb la qual estem buscant alguna fórmula que sigui senzilla, que sigui raonable, que la pugui entendre el ciutadà, en fi, i no fer coses rares.
Ja, pot haver-hi algú que pensi, bueno, i si ho fem amb els patinets, per què no ho fem amb les bicicletes, per exemple? No? Ho dic perquè el debat sobre les assegurances i les bicicletes encara és més vell, diguem-ne, que els patinets, i tampoc s'ha acabat de resoldre mai, diguem-ne.
Bueno, les bicicletes jo crec que aquí van haver una primera fase, que era que tots volien allò afavorir la bicicleta, amb la qual cosa en aquesta fase tot eren facilitats perquè no hi havia bicicletes. Han començat a fer carrils bicis i han començat a passar les bicicletes, Déu-n'hi-do, ja està. I jo crec que ara s'entra en una segona fase que és ordenar, d'alguna manera, disciplinar i, en fi, posar-hi ordre amb el tema de les bicicletes. Però venim d'una fase que tot eren facilitats perquè no hi havia bicicletes i tots volíem afavorir que fos fàcil el posar-se i atractiu posar-se a la bicicleta.
Una altra qüestió té a veure segurament també amb l'auge de les bicicletes en moltes ciutats, fins i tot en el seu moment vinculat a l'ecologisme. Al llarg dels darrers anys han sorgit diversos estudis científics i mèdics que ja han constatat que la contaminació és un problema de salut greu en totes les ciutats i que els vehicles, els cotxes, hi tenen un paper important. La DGT, en aquest sentit, veu fer una iniciativa que van ser les famoses etiquetes ambientals, que estaven pendents d'un procés d'aprofundiment, diguem-ne, no? De reformulació o per acabar, diguem-ne, d'ajustar la realitat dels cotxes que tenim i les etiquetes disponibles. Aquest és un procés que encara està en marxa o que està aturat?
Sí. No, anem a veure. Això va sortir quan Barcelona va dir, no, vull fer jo una zona de baixes emissions,
sí.
En fi, identificar els cotxes segons les emissions. Madrid també va anunciar de fer-ho i van dir, escolta'm, posem-se d'acord, ens vam reunir amb Barcelona i Madrid, utilitzem un mateix sistema, tots plegats, homologuem-ho, i perquè no sigui això una cosa molt difícil d'entendre si cada ciutat utilitza els seus criteris. Aquest és l'origen de les etiquetes d'emissions de la DGT. I és veritat que vam tenir l'encàrrec, escolta, cal actualitzar-ho, però fer-ho, ja ens diuen, fer un consens amb tots els sectors, amb els ministeris, amb les administracions, amb els ajuntaments i amb els sectors afectats. Està fet el treball, eh? La feina està feta, però al final quan vam entrar en el sector de l'automoció ens va dir, escolta'm, estem en una tempesta perfecta en aquests moments. Tenim un problema amb una caiguda dràstica de les vendes, tenim un problema amb els xips que no podem fabricar els elèctrics que voldríem fabricar i estem en una tempesta perfecta i, sisplau, per una qüestió d'oportunitat, eh? No ho feu ara. Bueno, com que la càrrega que teníem era intentar buscar una solució consensuada, al final es va acordar deixar-ho per la propera legislatura, al començament de la propera legislatura. El treball està fet, eh?
Clar, jo li demanava això perquè ara, clar, en el calendari que estava previst, ara, per exemple, en el cas de la ciutat de Barcelona, poden començar a tenir restriccions als vehicles que tenen l'etiqueta groga. I aquest és el gran gruix de vehicles que hi ha a la ciutat. Per tant, al final, ajornar aquesta reforma el que pot acabar és perjudicant a un gran gruix de ciutadans que ara mateix estan tots agrupats, diguem-ne, allò com un ramat en l'etiqueta groga, no? I que potser en aquest treball que heu fet potser hi hauria canvis, diguem-ne, perquè no tothom seria l'etiqueta groga o no el mateix to de groc, per entendre'ns, no?
Probablement... Seria un ajuste fino, que es diu, allò afilar molt més prim, en fi, suprimiria la eco, que allà és allà i cap tot, i és un disparat, sí, eh? alguna nova etiqueta, i una molt més afinat a distribució. Però tot sobre això no perjudicaria el ciutadà, seria un ajust probablement més dur, més afinat. És a dir, en aquests moments és bastant generós tot el sistema d'etiquetes tal com està establert.
Seria la modificació, diguem-ne, el que faria seria acabar d'afinar una mica més les restriccions.
Afinar més, no? Sí, fer-ho més seriós, més, i una mica més afinat, més receptiu, més de cara a l'objectiu. En aquests moments són les etiquetes són grans bolses d'un dels quatre grups, però no hi ha diferenciació, i avui en dia es pot diferenciar dintre del mateix grup perquè hi ha diferents nivells d'emissions.
Els canvis d'aquesta nova llei que a partir de dilluns entra en vigor són molts, no tindríem temps d'abordar-los tots. Sí que hi ha una qüestió que jo crec que és important, que aquest pot significar un avenç o un canvi significatiu en la concepció del que és el carnet de conduir, que té a veure amb aquesta paraula màgica que ara apliquem a tot, sí, que és la digitalització. Ja no caldrà que patim per portar el carnet de conduir físicament a la butxaca?
Exacte, no. Això ja ho vàrem posar, eh? Ja tenim el permís de conduir al telèfon mòbil. Igual, sí, que portes les targetes de crèdit, pots portar el permís de conduir. Vale? I a més porta un codi QR per si la policia vol fer alguna comprovació en lloc de tot allò que tenia que fer de trucar per ràdio al registre de conductors per veure si aquell permís tenia algun tipus de limitació. Amb un elector del codi QR ho pot fer molt més àgil. Però fins ara, com que no tenia cobertura de llei, tenim que continuar portant el digital i el físic.
Caga, per això li dic.
Ara, amb la llei, ja li donem, ja escolti, vostè pot acreditar el permís de conduir, ja sigui amb el permís físic o, alternativament, el permís digital.
Per si algú encara no sap, el permís digital, amb tenir l'aplicació de la DGT i baixar-lo, és suficient.
Exacte, amb això seria suficient. Això és suficient. Per això diem temes de noves tecnologies. Hi ha un altre que és curiós, aquest. Sobre copiar amb l'examen teòric del permís de conduir. Sempre s'ha copiat.
Sí.
M'explico, els exàmens de tothom, bueno, des de la història. Però, últimament, amb les noves tecnologies, hi ha hagut un boom de gent que apareix amb no sé què, la càmera, tot els sistemes aquests de noves tecnologies. Home, abans, si copiaves, t'expulsaven de l'examen, no passava res més, i ara ja han posat, si copies a l'examen teòric, vas estar a 6 mesos sense poder-te tornar a presentar.
És a dir, la picaresca, diguem-ne, pot tenir un preu elevat a l'hora d'aconseguir el carnet, eh?
Sí, perquè les noves tecnologies ens han creat un boom. Això ha anat a més. En lloc d'anar a menys, ha anat a més, perquè ofereixen moltes oportunitats.
És que la gent es presentava amb auriculars, telèfons mòbils amagats i de tot per intentar provar que li xivessin les respostes.
Aquest és un país creatiu, imaginatiu, ho són molt. És un país mediterrani, amb el qual fórmules de tot tipus. Hem vist fórmules de tot tipus. I calia, perquè clar, fins ara era, només t'expulsaven i a la següent convocatòria et presentaves. Home, donar un pas més.
És a dir, no hi havia penalització. Diguem-ne que l'intent de copiar, l'única penalització que tenies fins ara, i que tens avui i demà per entendre'ns, és que et fan fora de l'examen i has de tornar-te a presentar, i prou.
Exacte, però a partir de dilluns tindràs que estar 6 mesos sense tornar-te a presentar. Ah, és una infracció greu, és a dir, que tens una sanció de 200 euros, 100 si pagues per via voluntària. Jo, una puntualització sí. important. Dèiem, això és una nova llei. Home, per primera vegada a la història apareix a la llei de trànsit incorporat al tema mediambiental. No hi havia res, perquè bueno, això era una llei de trànsit, seguretat viària, i llavors hem posat aquí, per exemple, les obligacions del conductor respecte al medi ambient. I també hem incorporat la infracció al incomplir les restriccions del trànsit derivades d'escenaris d'alta contaminació. És a dir, donar cobertura a tot el tema aquest de zona de baixes emissions, que ara es posarà a donar una cobertura de llei a nivell de tot l'Estat. Aquest és una. I una altra també de novetat, que no hi era, hem incorporat el tema del vehicle autònom. És veritat que són dos articles fent referència, dient que bueno, el vehicle autònom, quan té la seva regulació, té que complir tot el que diu la llei de trànsit i té que garantir, però surt a la llei el vehicle autònom. Per què? Perquè som un país que la indústria d'automoció és important i volem ser un país, com es diu ara, friendly, amigable, atractiu per les proves que es puguin fer amb el vehicle autònom.
Vehicle autònom, perquè tothom ens entengui, són vehicles sense conductors. Hem vist a vegades alguna prova pilot, no?, amb algun autobús, fins i tot, així de trajectes curts, que una mica és el que hem anat coneixent.
Bueno, ara hi ha alguna iniciativa que està funcionant bé, que és el recorregut tancat sempre a universitats i que bueno, enllaça l'estació de tren amb les diferents facultats i va fent aquest circuit.
Exacte. Són aquests sistemes de llançada. El que no queda recollit en la llei és l'obligació, fins i tot per part de l'administració, del manteniment de les carreteres, no? Ho dic perquè a Catalunya estem tenint un debat bastant curiós, si em permet l'expressió, sí. que va ser eliminar els peatges a les autopistes, que havia sigut una reivindicació històrica. Que hi havia hagut a Catalunya, i ara resulta que hi ha algú que vol intentar vendre la idea que haver tret els peatges ha sigut una mala idea, diguem-ne, no? Llavors han anat apareixent diversos arguments. I una de les qüestions que s'ha posat damunt de la taula, i aquí no entro que sigui un argument, sinó que és certa, és, per exemple, que hi ha queixes pel que fa al manteniment de l'autopista, en el cas de l'AP7, no? Diguem-ne, que és la que va perdre els peatges i va quedar alliberada en tot el seu tram. No s'hauria d'obligar més les administracions en el manteniment de les carreteres, que també tenen un paper important en la seguretat?
No, esteu parlant amb un que té responsabilitat en seguretat viària. Quina és la nostra obsessió quan parlem de carreteres? La conservació i el manteniment. Tenim les millors carreteres de tota Europa. Bueno, quan tens una cosa que t'ha costat molt i la valores, el que fas és mantenir-la, cuidar-la. Amb la qual la nostra preocupació és que diminució financi com vulgui, però s'ha de garantir una bona conservació i manteniment, perquè un deterioro de la conservació i manteniment sí que a la llarga podria afectar la seguretat viària.
La DGT hi ha entrat en analitzar, per exemple, això que passa, o li ha preguntat al Servei Català de Trànsit, escolteu, què està passant amb aquesta autopista?
No, sé que la seva preocupació per l'augment d'accidents a l'antiga AP7, amb el que era l'AP7, ho estan estudiant, a veure com, què i de més. Home, també hi ha un argument que sí que ens crea l'atenció, que és algú que diu, no, però és que si es posa algun tipus de peatge, la gent ja no anirà per les grans carreteres, autovies i autopistes, i anirà per carreteres secundàries que són molt més perilloses. Home, no ens enganyem, per un viatge de mitja i llarga distància, si tu tens una alternativa amb autovia o autopista, ningú s'hi ficarà per carretera secundària.
A vostè li agrada la idea de la vinyeta?
Bueno, d'entrada em sembla el més senzill. M'explico.
Però és útil perquè la gent no entra a l'autopista?
Bueno, no, anem a veure. A tots ens agradaria un sistema que tu... Bueno, sí, primer, només és la conservació i el manteniment, punt, i té que ser finalista. Això té que quedar molt clar, amb el qual serà molt poc. No tindria que ser una quantitat significativa. A qui ens agradaria a tots? Home, que fos en funció o de les emissions que fas, o dels quilòmetres que fas, és a dir, que si gastes més o uses més, doncs clar, això tecnològicament té la seva complicació. I, bueno, la vinyeta, si és una vinyeta, la vinyeta et permet anar per vies d'alta capacitat durant un any, m'imagino, doncs pot ser una solució senzilla. No ho sé, no és de la nostra, del nostre negociat, però sí que aquest és un tema d'estat. Aquest és un tema, resoldre-ho, això, de la conservació i manteniment de la carretera, com es paga, és un tema d'estat, és un tema de país. És un tema que jo crec que tindríem que pactar, en fi, els grans grups polítics, buscar la solució i ja està, i evitar de fer política fins de curt plaç, de no sé què. Això és molt, molt llaminer per fer d'oposició. Sí, però el dia que arribi, si fan oposició en aquest tema, i ho deixen tot desfet, quan arribin al govern, el primer que tindran que resoldre, el primer problema que es trobaran sobre la taula serà aquest. M'explico. Tinguem una visió una mica de mig i llarg plaç. La forma i modo, no ho sé, però fora bo trobar un cert acord amb aquest tema.
El Pere Navarro és el director de la Direcció General de Trànsit. Avui ha tingut la gentilesa d'atendre'ns en directe al matí a Ràdio Estel. Quedeu avisats, a partir de dilluns entra en vigor aquesta nova llei de trànsit. Si algú no ho tenia present, que vagi buscant per internet, que a partir de dilluns estarà plenament vigent. Senyor Navarro, un plaer, gràcies per ser-hi.
Gràcies per deixar-nos explicar el que estem fent.
Que vagi molt bé, molt bon dia.
Vale, sort per tots.
Moltes gràcies. Passen 12 minuts del punt de les 9 del matí. Fem una pausa molt breu per la publicitat i en parlem en temps de tertúlia avui amb el Sergi Demà i amb el Josep Maria Martí Rigau i amb el Lluís Foix.
Ràdio Estel.